hi haurà un passat doncs, que està contribuint ella mateixa que no sigui present i no sigui futur, no? Perquè el problema principal que poden tenir moltes persones que es queixen sobre la possible substitució és que nosaltres no tenim fills, és a dir, que no els tenim o no els tenim prous com per fer sostenible tot aquest estat del benestar que ens acomoda. Tot aquest estat del benestar que ara, com deia el demògraf, ens porta que moltes generacions com la meva ens hagin plantejat doncs, que això, que potser fins als 50 no arribem a tenir les condicions que ens permetrien tenir canalla quan ja no tenim l'edat per tenir-la, però és que aquestes persones que estan arribant tenen unes condicions bastant pitjors a les nostres i sí que tenen la canalla, per mil i una condicions, però és que nosaltres ens hem acostumat a uns estàndards de comoditat que després té les seves conseqüències també. Aleshores, és aquesta mirada negativa que jo recelo, és a dir, que hi ha un procés, és a dir, que hagi pogut haver-hi una intenció en la que se'ns envien aquí més immigrants que en altres indrets de l'Estat. Bueno, això és un històric, és a dir, Franco ja ho va fer, és a dir, és obvi que va intentar fer una política de no arrelament del català i de dissolució del que era la singularitat catalana, etc, etc, fent possible que vingués molta gent aquí a Catalunya. I és veritat que s'envien molts autocars i molts avions aquí a Barcelona i a Catalunya, potser també a Madrid, però més que en altres punts. És cert, però per què és cert també, entre altres coses? Perquè aquí hi ha una societat on aquestes persones poden desenvolupar-se i tenir prosperitat i tenir feina i tenir treball, que és la part positiva que ens oblidem de tot plegat, és a dir, que som una societat també que és atractiva i on la gent hi pot anar per prosperar, és a dir, per tant, jo crec que això és la part que no valorem prou i que altres potser sí que valoren i que aleshores si ens hem de planyar perquè altres ho valorin, vinguin aquí, prosperin i vulguin construir el futur seu i de les seves famílies, doncs és aquella mirada, doncs això, decadent.
A tomb d'això, Toni, ahir l'Anna Ponsoda feia una piulada, deia cada 1 de gener el mateix drama, poseu-vos-ho al cap d'una pip vegada, els catalans no complim amb la taxa de reemplaçament i per tant el futur d'aquest país en un món globalitzat passa perquè sapiguem traslladar la catalanitat als nouvinguts.
Bueno, això sempre ha estat així. De fet, l'anterior directora del... no sé si directament anterior, però una de les impulsores del Centre d'Estudis Demogràfics de Catalunya, que és l'Anna Cabré, fa molts anys que ha explicat que el nacionalisme català és una cosa que funciona per adscripció. Bé, el nacionalisme, és a dir, la identitat catalana som un país que funcionem per adscripció, que tenim la capacitat, o hem tingut històricament la capacitat d'incorporar nous catalans a través de la llengua i a través de les formes d'expressió cultural, no? I que sempre, des del segle passat, en la mitjana, fent la ponderació estadística, que jo no en sé explicar la fórmula, però la mitjana de cada generació hi ha un 50% d'orígens de fora de Catalunya i un 50% d'orígens de dins de Catalunya. Per tant, el tema és sobretot això, la capacitat de cohesió, la capacitat d'integració en la llengua i en la cultura pròpies i en tot cas, quan parlem d'això, de la reacció que hi ha per les xarxes i del creixement sostingut i que probablement anirà més d'una extrema dreta a Catalunya identitària, no podem oblidar que hi ha una part del fenomen que deriva d'aquí, deriva d'una... Primera, que venim d'una dècada, un parell de dècades en què tot s'havia construït políticament al voltant de l'expectativa que un dia faríem la independència, ho controlaríem tot i tindríem sobirania econòmica, sobirania cultural, sobirania política, i que aquesta expectativa de cop i volta es va ensorrar de la nit al dia. Llavors, això és evident que contribueix a fer que els instints més apolítics, més viscerals, les pors i les preocupacions que neixen de la sensació de vulnerabilitat, doncs es tradueixin en aquesta mena d'actituds. I llavors, jo crec que hi ha, que el que estem vivint en aquest país és que el tema de la immigració és una cosa que s'està parlant molt a Europa perquè serà una de les grans transformacions, la transformació demogràfica del pròxim segle. L'altre dia la Unió Europea va aprovar un pacte migratori d'asil nou que endureix molt més les fronteres exteriors. El Macron va pactar amb la Le Pen una reforma que dificulta molt la recepció d'ajuts per part d'immigrants. És a dir, és un tema que està de moda a Europa i el que passa és que aquí a Catalunya l'estem agafant, com que no tenim precisament la sobirania i com que no tenim conseqüències, i a més, hi ha un problema, que és que tenim un ritme de creixement de població molt elevat, amb un ritme per sobre de la mitjana europea, i llavors és el que està passant, no? que aquí s'està posant de moda aquest tema perquè els partits independentistes també els va bé per substituir per bandejar del debat públic la qüestió de la independència, que és l'única que ens donaria les eines per solucionar-ho, no? I després hi ha una cosa molt important quan parlem d'identitat, quan parlem d'immigració, etcètera, etcètera, i sobretot quan ho vinculem amb la fertilitat, que és l'origen del debat aquest que estàvem tenint pels naixements de principi d'any, que és això que deia el Toni, no? Que, per exemple, hi ha una professora que es diu Alicia Tzarà, professora de Princeton catalana, que explica molt bé com en els països on els fills se'n van abans de, tenen més bons sous i se'n poden anar abans de casa, és més fàcil que tinguin fills, tenen estadísticament més fills, no? Llavors, el problema de la fertilitat, com s'ha resolt en els països moderns i avançats d'Occident? De dues maneres, o amb un sistema públic de benestar social molt important que permet ajuts i que dona, diguem-ne, cobertura a les dones que han de parir i després dona... després dona bases laborals als pares perquè també puguin tenir cura de la criatura, però que les dones, diguem-ne, per exemple, a Suècia, que estan molt integrades a dintre del... estadísticament hi ha moltes més dones que treballen en el sistema públic, a l'administració pública, i per tant això els dona més estabilitat laboral, o una desocupació molt baixa amb un mercat laboral molt fiable que permet que si tu et retires un temps del mercat laboral per després tornar-t'hi a incorporar, doncs el mercat és prou fluid perquè tu et puguis permetre de fer-ho, no? I la professora Tzarà explica molt bé com aquí tenim una combinació de les dues parts negatives del problema, que és, ara és veritat que estem amb xifres de desocupació molt baixes, però un mercat laboral molt poc estable i un sistema públic comparat amb els països nòrdics molt, molt debilitat, no? Llavors, perdó, ja acabo. Llavors, el tema important aquí, que és, que per això dic que tot s'agafa malament en el debat de Catalunya, no és parlar només de la identitat, és parlar de quines polítiques públiques fem per cohesionar i per solucionar tot això.
L'Isabel García Pagán fa una estona, i ara torno a la paraula, Mònica, perdona. És que l'he mirada perquè la tinc aquí davant. Feia cara de discrepar una mica amb l'Otbou. Crec que quan feia la lectura més política. Pot ser, Isabel?
Home, jo crec que el tema de la integració i crec que ha fet servir la denominació nous catalans no és una cosa que quedés amagada precisament durant el procés independentista o el procés polític, com m'ha semblat que o he interpretat jo que feies venir a cap, no? Diguéssim que durant els anys que hi ha hagut l'efervescència independentista aquest tema no s'ha mantingut en un segon pla. I jo diria, diguéssim, que l'interès sempre ha sigut d'intentar que els que nous catalans s'assumessin al projecte independentista i no precisament deixar de banda el tema de la integració de la immigració, de la nova immigració o de segona generació. Deia el Toni abans, no?, que els immigrants venen a Catalunya o on sigui, no?, en busca de prosperitat. Jo crec que s'ha de plantejar des del punt de vista de que també venen a garantir la nostra prosperitat, no? Estem defensant un model vital que et permet no tenir fills per conveniència, per interès, per incapacitat o manca de capacitat. I al mateix temps ens sumem a les tesis etnicistes, és a dir, no vull que barrejar-me o que vinguin altres cultures a acompanyar-me, doncs és evident que la prosperitat no la garanteixes ni la supervivència tampoc. O sigui que o estem en la tesi de la substitució ètnica o estem en la supervivència com a societat, més enllà de la nostra cultura o de la nostra llengua. I és aquí on el vol també incidia, no?, en que en Catalunya, diguéssim, era molt complicat perquè hem agafat les parts dolentes de tot, no?, o sigui, no tenim fills i, a més, la integració costa perquè no tens competències i, a més, la teva idiosincràsia o el teu fet diferencial té més elements que no els senyors de Madrid, o, no?, doncs és aquí on s'ha de treballar, no? I estem farts i ens hem cansat de sentir lemes, no? El Catalunya un sol poble, la Catalunya de tots, o sigui, hem fet no? cada any o cada dècada hem tingut un lema que sumem, no? La Catalunya dels 6 milions, ara la dels 8, i continuem aquí. Jo crec que és un debat que s'ha d'afrontar amb transparència i sinceritat, i probablement en el debat polític amb aquesta nova política jo parlar, diria etnicista també, no?, que recorre també per tota Europa, nosaltres som l'avançada moltes vegades a dintre a la península. I ho estem veient, i ho hem vist a les eleccions municipals, a llocs com a Ripoll, i segurament ho veurem a les eleccions catalanes. Però no som aliens al que està passant a la resta d'Europa. Sí que és veritat que altres estats tenen mesures correctores que sembla que puguin facilitar, no?, que hi hagi un creixement demogràfic més adequat a la sostenibilitat del seu sistema que el nostre. Però el nostre no dona per això. I, per tant, la sostenibilitat del sistema depèn dels immigrants. I la sostenibilitat no del sistema, sinó social i de la convivència, depèn de la integració d'aquestes persones que venen no a buscar només la seva prosperitat, com deia el Toni, sinó també a garantir la nostra.
Mònica, Toni...
Si vol respondre, Toni, perquè jo m'aniré a una altra...
I tornarem... Vale, doncs crec que
l'Ordre...
No, sí, Toni, que jo ho intentava fer compatible, és a dir, evidentment...
Sí, sí, no, era una...
Per la seva prosperitat, però per la de la societat. I aquí jo crec que entronquem, i tornem a la idea aquesta de la decadència o de la mirada poruga, respecte del que... potser també s'idealitza respecte del que teníem o del que havíem de tenir o el que seríem, però això ja fa dècades, que a més és una referència que el president Pujol utilitzava moltíssim, que era la Catalunya terra d'acollida que utilitzava Vicenç Vives al Notícia de Catalunya i tantes altres explicacions que hi ha hagut sobre el que ha sigut aquest país. És a dir, històricament hem sigut una terra de pas, una terra d'acollida, és a dir, on precisament la gent que ha arribat de fora i s'ha integrat, ha prosperat, ha fet que prosperés també el país. Això ha passat sempre, però jo crec que ara ja com aquesta idea decadent, que crec que també és prèvia, evidentment, el procés no tot va néixer allà, sinó que ja portem uns anys. En part, el procés s'explica perquè ja hi havia un sentiment com d'estancament, com de que socialment o com a país no estàvem arribant al punt on havíem d'arribar, i en certa manera això va ser com una vàlvula de sortida o una idea de resposta per molta gent, que com que tampoc ha sortit en les expectatives generades, doncs també ha generat més frustració en aquests àmbits. Però ja venia d'abans, no?, aquesta mirada. Però jo crec que és sobretot una idea d'estancament social. D'estancament social i del que deia també la Isabel ara fa un moment, de l'ascensor social. Fixa't, i de l'edat, l'Ot deia el tema de l'edat. Molts estudis ens diuen que aquí a casa nostra l'adolescència arriba fins als 29 anys. Per què arriba fins als 29 anys? Perquè és la mitjana d'edat en la que els joves abandonen casa dels pares. Clar, si això ho comparem, per exemple, amb unes generacions enrere, ma mare a mi, per exemple, em va tenir amb 23 anys. Avui en dia, qui té fills amb 22-23 anys? Precisament aquestes persones que arriben i que tenen fills sense fer-se moltes preguntes, com sí que ens fem els d'aquí, perquè busquem aquesta etapa de viure la vida, de consolidar un estatus, de tenir uns estudis, d'anar cremant unes etapes que abans els nostres pares tampoc no es plantejaven. És a dir, també els meus pares eren fills de la immigració d'aquella que estem parlant dels anys 50 i 60, precisament, no?
També el rol de les dones, Toni, era diferent.
El rol, tot, socialment ha canviat moltíssim, però també aquesta idea de, bueno, el prosperar, l'integració social, que això també arribarà i està arribant amb aquesta... Però és que la nostra mirada poruga, repeteixo, la mirada poruga d'aquesta gent que es queixa, té part de l'explicació del per què aquest ascensor social o aquesta integració no va igual, a banda d'un munt més de coses. És a dir, aquí a Catalunya, a casa nostra, si no entenem que, per exemple, a banda d'això la llengua materna, que ho comentàvem l'altre dia amb la qüestió de l'escola, va també molt això de la llengua materna o no, o la llengua que tu acabes adoptant, la llengua d'ús, va molt amb el que és la moda, va molt amb el que s'identifica com a entretingut, va molt amb el que s'identifica com a de prestigi, i això ara vivim un context en el que hi ha molts canals que ens porten a que el català pugui estar, doncs, amb uns marges, doncs bé, has d'anar-hi també com a societat, no queixar-te dels qui venen i no l'utilitzen, sinó perquè tu no estàs fent d'aquesta llengua que sigui, doncs, com als anys... Bueno, als anys 80 va ser molt important TV3, per exemple, per això, i Catalunya Ràdio, la Corporació Catalana Mitjans, que llavors era la Corporació Catalana, no sé, CCMA, però era més complicat. El tema és, home, tu veies el Tres Pics i Repicó, tu veies el Vostè Jutge, tu veies el Puyol amb els partits en català, tot això va generar una onada de prestigi també d'una llengua recuperada en un moment determinat, i et generava contagi. El rock català als anys 90. Que el que passa ara? Que les noves generacions ja estan creixent amb uns canals paral·lels a aquests mitjans. I per això jo estic feliç quan, per exemple, hi ha una mosca, o per exemple, quan hi ha uns tiets, per exemple, que et parlen uns llenguatges que els joves ja hi van directament a través dels seus mòbils, mòbils, i que sí que relacionen amb això, amb prestigi, amb diversió, amb tal... Bueno, ara, els que s'han quedat amb la idea de, no, és que TV3 ja no fa el que feia, o hi ha la gent, les audiències, tal... Bueno, però és que la societat és tot una altra, saps? És a dir, com no han de... Com no han d'anar per altres canals, molta altra gent que creix, no?
A veure, Otbou, Mònica Hernández, us demanaré la...
Brevetat.
La màxima brevetat possible, perquè vull parlar d'una altra cosa.
Vale? Molt bé,
no, que no l'avances, eh? No,
només per respondre a la Isabel, que potser no m'ho he explicat bé, sí que... O sigui, no dic que la immigració i el tema de la integració no formés part del debat públic a Catalunya durant el procés, per les dues bandes, de fet. O sigui, estic d'acord que l'independentisme intentava, de fet, esgrimir la integració perquè els nous catalans es fessin independentistes, també que Ciutadans, per exemple, va créixer gràcies a fer un discurs...
De l'expulsió.
Sí, i profundament etnicista, diguem-ne, i fins i tot Pablo Iglesias, en aquell episodi, que segur que tots recordarem, de dir que no podia ser que la gent s'hagués d'avergonyir dels cognoms dels avis extranjers, menys, no? Que és una cosa que aquí a Catalunya, vaja, jo diria que no passa. Vull dir que sí, que és veritat que el tema ha format part del debat públic, i fins i tot Mas i Duran a principis de segle, diguem-ne, ja feien campanyes en què parlaven d'immigració. Però jo dic que el fenomen que a mi em sembla que s'està produint en aquests moments és que per mantenir la base independentista en què, com deia el Toni, en part està preocupada, i per això i amb això també hi tenia molt a veure el procés, està preocupada per la supervivència de la llengua i de la cultura catalanes, un cop ha calgut deixar de parlar de la independència perquè, diguem-ne, estàvem en un moment d'estancament polític, la qüestió de la immigració, i parlar no de la qüestió de la immigració en els termes que ho hem fet sempre, sinó començar a parlar d'assumir les competències de control migratori i per exemple, afavorir mediàticament la senyora Orriols, és una cosa que ajuda a posar damunt de la taula el tema això com un tema de debat, i que, diguem-ne, com a mínim per part de Junts hi ha la voluntat de nodrir-se i d'alimentar-se de que això sigui un tema de debat. El president Puigdemont, jo no recordo haver-lo sentit parlar mai d'assumir les competències en qüestions migratòries fins al seu discurs a Brussel·les del 5 de setembre, en què ho va posar com una de les coses a negociar amb Pedro Sánchez. Jo, amb Míriam Nogueras, no l'havia sentit mai parlar d'immigració fins que en el discurs d'investidura de Pedro Sánchez va dir que també havíem d'assumir les competències. El conseller Carles Campuzano, Esquerra Republicana, tampoc fins que l'altre dia va dir que hi havia d'haver més cooperació entre Catalunya i l'Estat espanyol per controlar el flux migratori, no? O sigui, dic simplement que crec que tenen l'aspiració...
Podem dir que hem posat el foco nosaltres mateixos com a periodistes en una altra situació, però el tema de les competències d'immigració va ser un dels grans debats a la negociació de l'Estatut el 2006, va ser un dels grans debats sobre la presència de Catalunya o participació de Catalunya o no en les discussions europees, precisament era per la immigració, i Catalunya va demanar d'anar-hi als consells sectorials europeus en representació de Catalunya precisament pel tema de la immigració i no per l'agricultura, que també hi van anar, però sempre ha sigut un dels temes claus. Una altra cosa és que nosaltres hem posat el foco en una altra banda. Tema de la immigració, o sigui, tornem a la immigració, o sigui, una dels grans èxits, diguéssim, del procés va ser una entitat que ara ja no és el que era, però que va ser integrar, sumar, que eren, sí, no?, castellanoparlants o persones o nous catalans o fills de la immigració de la segona generació en el procés independentista, un dels grans èxits del procés, i després podem pensar el que vulguem sobre la seva evolució política o la seva evolució personal, és que Gabriel Rufián defensés la independència en un escenari i tal, i feien bandera de ser immigrants. Una altra cosa és que, evidentment, el foco estava posat o el titular estava posat allà on estava la petició d'independència o la petició d'un referèndum. Però jo recordo, durant el procés, rebre trucades de representants del Partit Popular de preguntar com podem muntar un sumar a la inversa. Buscar catalans que... Vull dir que el perfil... Una altra cosa és, parlem de competències i parlem de... Clar, si estàs demanant la independència, no demanes les competències en immigració. Estàs demanant la independència i, per tant, ja les tindries. Vull dir que, com a discurs... aïllat, és evident que no existia, perquè estaves demanant al supermercat, no l'estanteria de la immigració, fent servir una referència que va fer servir Jordi Turull, crec, en aquest programa. Vull dir que O sigui, puc entendre que diguis, bueno, tal, no és que està, no s'hi parlava i mai no els hem sentit parlar. Però és un discurs que sempre ha estat implícit en tota aquesta reivindicació.
No, jo hi estic d'acord, insisteixo, molt breument. Sí, que hi estic d'acord, no, ja sé que no estem descobrint un tema de debat nou i que és un tema molt important i recurrent a la història de Catalunya. Només dic, i per això al principi he començat fent referència al marc europeu, que és un tema que es debat a França, que es debat a Alemanya, sí, sí, que es debat als Estats Units, o sigui, que és un tema del nostre temps, que no és que ningú s'ho hagi inventat per tacticisme polític. Jo dic que en aquests moments a mi em fa la sensació que s'està afavorint el relat d'una diguem-ne, d'una por i d'una possibilitat real d'una substitució cultural i d'una desintegració, etcètera, etcètera, per mantenir lligats els mateixos votants que estaven preocupats per això. I que els mètodes amb què em sembla que s'està fent em semblen nous respecte de l'última dècada i mitja.
I això només una frase, és no només no caure en l'adenisme de pensar que tot va néixer en el procés, que evidentment no va passar, i hi ha debats que ens acompanyen des de fa molt de temps i que tenen sentit també que es donin ara, perquè, de fet, en aquesta tertúlia n'estem parlant perquè aquesta és una qüestió. Com no n'han de parlar els polítics? Quan no en parlin els polítics que fan política i no que fan agitació, tindrem un problema, perquè aleshores només ho deixarem a la ultradreta i hi ha personatges extraparlamentaris que d'això en faran una perversió. Però sobretot també això, és a dir, a part de que aquesta és una qüestió històrica, a part de que aquí a la tertúlia ha sortit, em sembla que ho esmentava abans la Isabel, i el mateix Ot, el concepte aquest de que com que no som un estat, no tenim les eines de control d'immigració, i per tant, quan algú les demana, no hem d'estigmatitzar d'entrada que algú la demani políticament, perquè nosaltres mateixos socialment estem identificant que aquesta és una qüestió que està provocant que això sigui una qüestió problemàtica o que sigui una qüestió que tingui les seves arestes. Però segona, i molt important, és que jo crec que parlem-ne, si us plau. És a dir, que els polítics ens estem queixant tot el dia que no parlen d'allò que... Us recordeu que deien allò els ciutadans o els socialistes mateixos? Les coses que interessen a la gent. Bé, aquestes són coses que toquen a moltíssima gent. Sí, molta gent com jo, que puc viure en un barri obrer de Barcelona i on et trobes amb les conseqüències directes de la convivència o de tot el contrari a aquests nivells. I jo vull que els polítics en parlin. Jo vull que els polítics en parlin, però que en parlin bé. Jo crec que ens podem donar bastant les gràcies a la nostra classe política, perquè fins a dia d'avui, excepte excepcions molt, molt marginals en l'espectre polític, en parlen del tema de l'immigració, en parlen molt bé. Ara, no estigmatitzem d'entrada quan surt un debat com el d'immigració en el pati polític, perquè és necessari, perquè és part de la nostra realitat. És a dir, i si no, arribarà un moment en què això tindrà conseqüències negatives, que les palparem tots, i vindran uns senyors extraparlamentaris o ultres, i clar, hi haurà gent que els voldrà creure, perquè resulta que els altres no en parlen d'això, no?
Mònica Hernández, per rematar, no. I us pregunto el que us volia
que
preguntar.
Ja, perquè és que,
sí? Us pregunta.
Sí, ho han dit tot i jo ja estic amb el meu ull de poll, sincerament.
Va, a veure, són les 10:22. Aquest és un altre tema, l'hem llegit avui al diari Oponés. A veure, ara estava debatent amb mi mateix de si fer-vos una nova pregunta, però... Bueno,
abans final... de la publi o després?
Ah,
no, el debat era si la feies.
Us faig la pregunta abans, jo estava debatent amb mi mateix de si us feia o no la pregunta, perquè té un punt personal que podeu respondre o no respondre, val? Però jo us la trasllado igualment. Toni Aira,
servidor.
Alguna vegada a la teva vida has fumat marihuana?
Sí.
Sí. Isabel García Pagán?
No.
Ot Bou?
Sí.
Mònica Hernández?
Sí.
D'acord.
Hauries de preguntar si...
Jo no he fumat mai.
Si alguna vegada has fumat, també, no.
Ah, no, jo fumat tabac no, jo sempre especifico, fumar tabac mai.
No has fumat mai tabac, però sí marihuana.
Bueno, aquelles èpoques de la universitat que anaves experimentant. Bueno,
sí, clar. Sí,
ha quedat molt rona, que
això. I l'Isabel ni una cosa...
Ha quedat molt real.
L'Isabel ni una cosa en aquelles èpoques. Aquelles èpoques en les que...
Bueno, quan no feia de prof, vull dir, quan era alumne, ja no recordeu. Home, són records entranyables,
Us pregunto això perquè avui... Hem llegit al diari Oponés que el govern espanyol, el Ministeri de Sanitat, sí. I a més ho vol fer per la via ràpida, perquè ho volen enllestir aquest mateix de mes de gener, volen bàsicament refutar aquell document que es va aprovar en el Congrés a finals de la legislatura passada, però que va acabar morint o va quedar en un calaixet per l'avançament electoral, que és regular l'ús de la marihuana terapèutic, però, segons llegim avui en el diari Oponés, també... sobre el Ministeri de Sanitat obre la porta a regular-ne i, per tant, legalitzar-ne l'ús recreatiu de la marihuana. Ara en parlem.
Regalar és estimar. Comparteix la passió per MotoGP. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona, Catalunya. Ara 20% de descompte en l'abonament de 3 dies de pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener. Entrades a circuit.cat. Comença l'any amb un 10. Vine a IKEA del 2 al 4 de gener i per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses, emporta't un 10% de descompte en qualsevol producte en compres superiors a 100 euros. Promoció vàlida a la botiga i a les compres en línia.
Només fins al 7 de gener a Carrefour i Carrefour Ponés tens un 40% de descompte en totes les joguines i bicicletes per compres superiors a 40 euros. Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
L'airfry digital de Taurus per en Jaume, que ara el Jimmy ha tret els greixos dels àpats. La batedora Vapi per la Sònia, perquè serveix fins i tot per picar gel i a ella li encanten els mojitos. I l'aspiradora escombra Homeland Digital Animal Flex per l'Albert, que ha adoptat un gos i no saps com té la casa. Aquest Nadal troba el regal per tots els teus a la web de Taurus o a la teva botiga preferida. Taurus.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
22 d'abril de 1990.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'AMR Produce. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 6 de gener fan prerrebaixes amb grans descomptes.
Em recordes l'adreça?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la Mallorquina Ponés.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola. Reserva ja a coptering.com.
Avui a la tertúlia amb els periodistes Toni Aira, Isabel García Pagán i Ot Bou. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Deu i 29, ara continuem parlant de la marihuana i vull saber l'opinió de l'Isabel García Pagán, Toni Aira, Ot Bou, Mònica Hernández. Vull saber què en farien ells si legalitzarien l'ús de la marihuana per una banda per ús terapèutic i per l'altra banda per ús recreatiu. Però deixeu-me abans explicar una cosa, que potser en veureu les imatges per xarxes socials d'aquí una estona o potser les acabeu de veure. Ahir... al Japó, que era notícia per un terratrèmol que, com dèiem, fa una estona ha deixat almenys 48 morts, Doncs avui ho torna a ser notícia al Japó, perquè fa uns minuts un avió de Japan Airlines ha aterrat amb flames a la pista de l'aeroport internacional de Tòquio. Ara per ara no se'n sap res més, de fet no se'n sap ni si hi ha ferits, però les imatges, perquè el vídeo corre per les xarxes socials, l'ha fet córrer, per exemple, a la BBC, són realment espectaculars. Ara ho miràvem aquí just amb l'ordinador de l'estudi, amb els tertulians abans de tornar a publicitat. Es veu l'avió circulant a tota velocitat per la pista just quan toca terra i de cop una explosió. N'estarem molt pendents. Qualsevol novetat que tinguem, òbviament us la farem saber. A veure, anem al tema. Mònica, començo amb tu. Ostres, sembla bé?
La marihuana, va.
Sí, et sembla bé? Mm-hmm. La pregunta seria: a favor o en contra de legalitzar la marihuana per ús recreatiu?
Jo a favor.
A favor.
Sí.
Ara desenvolupeu, eh? Otbou?
A favor, també.
Isabel García Pagán?
A favor, sí.
Toni Aire?
A favor, amb dubtes importants.
Començo amb els teus dubtes, Toni.
És que jo, per exemple, abans quan has preguntat si havíem fumat alguna vegada, he contestat nítidament i ràpidament sí, perquè això, és a dir, de jove, doncs, per exemple, amb els companys de pisos d'estudiants, doncs això, si passaves més temps allà de vegades que a casa teva i fumaven, doncs tastaves i provaves com en tota la vida. A mi m'ha passat que jo sempre he sabut posar bastant a lloc les coses, i això va quedar allà, va quedar en un moment, però jo conec molta gent que no ho ha deixat allà. I conec molta gent que necessita, o conec gent que necessita cada dia el seu, allò que n'hem dit popularment, porret. Jo crec que amb l'ús terapèutic es va fer un gran salt, però que després popularment, no sé si sovint som conscients de les conseqüències que té la droga en general, i el cannabis també ho és, les conseqüències que té a mig i a curt i a mig i a llarg termini sobre el cap de moltes persones, és a dir, i les conseqüències hi són, és a dir, en qüestions de paranoies, en qüestions d'afectació al cervell. Això, si tu ho saps posar a lloc, i forma part d'un moment de la teva vida o d'una curiositat o d'un X, no sé si, però el risc que tenen totes les drogues, i dic totes les drogues, totes, també l'alcohol, també el tabac, etc., és el risc de que t'enganxis, no? I jo crec que amb això del porret i la cigarreta del riure i tot això, s'ha creat una imatge d'aquesta droga com molt friendly, com molt entranyable, com molt amigable, com molt graciosa, que si saps posar allò que està bé, però si no, pot tenir conseqüències molt greus per les persones, com tantes altres drogues. Aleshores, jo crec que des d'un punt de vista de la regularització, que com sempre, jo crec que en aquest cas de les drogues, per això jo t'he dit que sí d'entrada, sóc partidari, perquè la clandestinitat porta molt sovint a mals pitjors, però el fet de dir sí, vinga, i tothom, i ja està, jo també és una droga a la que hi accedeix la gent també de molt jove. I té conseqüències això sobre la salut d'aquestes persones, i també el grau de maduresa d'aquestes persones, ja n'hi ha que no maduren mai a la vida, però també són les que són. Per tant, jo diria sí, però amb una pedagogia molt important, sí, amb un tipus de control que no sé quin hauria de ser, però també important, no banalitzant el consum d'aquesta droga, perquè sembli que és només això, la Maria, la del somriure, la del jijijaja, etcètera, etcètera.
Sobre això de l'edat, Toni, que deies de l'accés, no?, la marihuana, deia gent molt jove. L'altre dia sortia aquest estudi sobre l'accés a l'alcohol. Nois de 12 i 13 anys que ja beuen alcohol. O sigui, a vegades tinc la sensació que com que l'alcohol ja el tenim com a normalitzat, no passa res, no, amb l'alcohol.
També em preocupa. També em preocupa.
Exacte. I està prohibit que consumeixin i que en comprin fins als 16 anys. Per tant...
Però hi accedeixen, clar, clar.
I a la marihuana també, perquè divendres ho parlàvem aquí. Tu passes per un institut i, a veure, quan estan fora, fa olor de Maria. És que a la marihuana, el problema és que la droga és molt fàcil accedir.
Això és el que genera a mi, Mònica, el dubte. Que és a dir, regularització vol dir també una certa homologació social. M'entens? És a dir, i que entenc que hi ha de ser en part, però en part també porta aquestes... que ja les té igual, és a dir, però no sé si aniria més. Em genera molts dubtes, no tinc una resposta exacta.
La homologació que parles tu, Toni, al final, que és que a la universitat sí que es pot fumar, però després ja no cal. O sigui, una cosa és la regulació, no vol dir que facis campanyes a favor del consum de marihuana.
Al revés, campanyes de conscienciació.
O sigui, el que s'han de fer són campanyes de conscienciació, i no és regular, no vol dir, vinga, ara tots som-hi i ara tots a fumar.
No vol dir, però hi ha gent que t'ho pot agafar així.
Sí, però és que... hi ha gent que ja fuma, diguéssim, i en teoria no està regulada. I per tant, vull dir, regular-la no vol dir que tothom que no fuma tingui l'accés a fumar.
Te la vala més.
Però la determinació...
Socialment,
socialment, la determinació...
Ara té un cert estigma. Que és, quan ens ha fet la pregunta... Mira, l'Embudio abans de preguntar ha dit que no sabia si podia fer-nos la pregunta.
No, però no té estigma, la marihuana.
Quin és l'estigma?
Jo crec que no,
O sigui,
bueno, doncs això també és un problema.
No, però tu també has dit, es fuma de jove, és mentida. És mentida. Hi ha adults que també fumen marihuana.
El problema de l'estigma, el problema de l'estigma el tenim ara.
Què vols
dir? Que no en té. De que fumar marihuana és una cosa absolutament normalitzada. Mm-hmm. I a més, normalitzat l'accés, estan prohibida, per dir-ho d'alguna manera.
Tu creus que no hi estigma? Si l'Embudio hagués fet aquesta pregunta en comptes de nosaltres a una sèrie de polítics en campanya, tu creus
perquè
que l'hagin contestat tan ràpidament?
Sí,
tan sincerament?
Sí, sempre es fa.
No, les fan, però tenen problemes, a l'hora de contestar, i n'hi ha que menteixen.
No,
menteixen
no.
Flagrantment.
Bueno, vale, sí, menteixen amb això i amb algunes altres coses.
Sí, unes quantes.
O sigui, jo crec que hem de separar molt més. Molt bé, que la regulació, evidentment, amb fins terapèutics està més que regulat i controlat, però que la regulació per l'ús recreatiu no vol dir la potenciació d'aquest ús, no hauria de voler dir la potenciació d'aquest ús, ni publicitar o animar a que la gent faci ús d'aquest tipus de producte.
No hauria.
Les conseqüències sobre la salut que té aquest producte hi són, estigui regulat o no estigui regulat. I, per tant, les campanyes han de ser les mateixes. O sigui, la prohibició podem pensar que actua com a repel·lent del consum, però ho hem vist, ho citava ara la Mònica, ho hem vist que no funciona així amb l'alcohol i fins i tot no funciona així amb el tabac, malgrat els anys i anys i anys de campanyes i d'intent de conscienciació que fumar va en contra de la salut. I després hi ha un altre element. No sé, igual la regulació facilita una qualitat del producte que fins ara no està garantida.
A veure, ara us acabo d'escoltar tots, però abans deixeu-me saludar una persona que tenim al telèfon. Ell és el Rafael Maldonado. Ell és el cap del Laboratori de Neurofarmacologia del Departament de Medicina i Ciències de la Vida i també catedràtic de Farmacologia, tot això de la Universitat Pompeu Fabra, que va assistir a la subcomissió del Congrés dels Diputats precisament per estudiar la regulació medicinal del cànnabis abans de les eleccions. Perquè recordem que ara estàvem parlant d'aquest ús recreatiu, però que us hem explicat des de primera hora d'aquest matí és que el govern espanyol torna a posar sobre la taula o vol tornar a posar sobre la taula la regulació de la marihuana medicinal i que el que s'està fent és plantejar-se fins i tot legalitzar-ne l'ús recreatiu. Segons explica el diari Bonès, el Ministeri de Sanitat té la intenció de crear i donar llum verda a un programa mèdic aquest mateix gener. Actualment, per cert, Espanya és un dels pocs països d'Europa que no té un programa medicinal sobre el cànnabis regulat. Per tant, Rafael Maldonado, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Li faig la mateixa pregunta d'entrada que he fet al Toni, a l'Ot, a la Mònica i a l'Isabel. És vostè a favor o en contra de legalitzar-ne l'ús recreatiu de la marihuana? I després li pregunto i entrem ja més en aquest programa mèdic i en l'ús medicinal.
Pues yo soy partidario de una regulación integrada de las drogas y dentro de ellas, evidentemente, del cannabis. Cuando hablo de regulación integrada, me refiero al conjunto de drogas, porque nuestro organismo es incapaz de hacer una diferencia en la legalidad de una droga y otra. Y con respecto al uso medicinal, absolutamente partidario de una regulación y a ser posible lo más rápido posible. Regulación que no existe actualmente en España sobre el uso medicinal de la planta.
Quan parlem de programa mèdic sobre el cànnabis, de què estem parlant exactament? En què consisteix un programa mèdic amb cànnabis?
El programa mèdico consiste en que todos conocemos que los principios activos que están en el cannabis pueden tener una utilidad terapéutica. Tanto la EMA, Agencia Europea del Medicamento, como la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, tienen aprobado dos medicamentos para tratar determinadas enfermedades y, claro, usted la punta de un iceberg. Hay una gran cantidad de sustancias, hay cuadros, como por ejemplo es el cuadro del dolor crónico, en el cual la Agencia Europea no tiene absolutamente nada regulado, y es evidente que necesitamos que se pueda hacer un uso terapéutico de unos principios activos. Problema. El problema es que en la planta hay más de 140 compuestos activos y esto es una mezcla brutal de toda una serie de sustancias.
Yeah.
Entonces, lo ideal sería que se dispusiera de unos principios activos perfectamente regulados, perfectamente controlados para que se hayan realicen ensayos clínicos para probar el beneficio que supera el riesgo, y eso actualmente no existe. Entonces lo que necesitamos es una mayor investigación para que se pueda hacer un uso adecuado de aquellos principios activos de utilidad para aquellos tratamientos adecuados, siempre y cuando el beneficio supere el riesgo, que es algo que tenemos que demostrar y que tenemos que investigar para demostrarlo de esta manera.
Deixem tirar encara una mica més enrere, per qui no acabi de tenir clar de què estem parlant quan parlem de marihuana medicinal. Com es consumeix aquesta marihuana?
A ver, de hecho es que la marihuana medicinal es algo muy difícil de definir, porque hablar de una planta, no estamos en 4.000 años antes de Cristo, que es cuando se utilizaba la marihuana con medicinales, estamos hablando del siglo XXI, en el siglo XXI han avanzado al menos un poco los conocimientos, y por eso lo que tenemos es que saber lo que es un medicamento y saber lo que es una planta. En una planta hay, como ya digo, más de 140 principios activos. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo utilizar esta planta para fines terapéuticos con la finalidad de evitar el riesgo. Entonces, nunca vamos a poder decir que la planta es un medicamento, porque un medicamento es este principio activo en esta concentración y administrada de esta manera. Y obviamente con una planta no se va a poder hacer esto. Uh-huh. Esto no quiere decir que una planta no pueda utilizarse para tratar determinados cuadros, como yo insisto mucho en el dolor crónico, pero siempre cuando el beneficio supera el riesgo. Y no podemos generalizar todo aquel que tenga un dolor crónico que utilice una planta que tiene su riesgo, no. Claro. Vamos a ver, aquellos sujetos en los cuales la planta produce un beneficio, y en estos casos, obviamente, intentar regularlo para, sin ningún tipo de prejuicio, que los prejuicios son aquí claves para evitar el desarrollo, sin ningún tipo de prejuicio, que estos pacientes puedan obtener un beneficio de una planta que, digámoslo claro, no es un medicamento, es una planta.
Aquest programa mèdic que contempla el Ministeri de Sanitat, que, per cert, insisteixo, vostè va assistir a la subcomissió del Congrés per estudiar aquesta regulació medicinal del cànnabis, aquest programa mèdic que es podria aprovar i tirar definitivament endavant abans d'acabar aquest mes de gener, contempla que s'hi pugui accedir a aquestes medicacions que tenen marihuana medicinal, entenc que només a partir d'una recepta?
No, no está claro exactamente cuál va a ser, porque hubo mucha discusión, sobre todo en el sistema de administración a través de farmacia hospitalaria, administración a través de farmacia comunitaria. Este fue uno de los grandes debates que fuera de la subcomisión luego tuvo lugar. Por lo tanto, si aún existe este debate, pues evidentemente no está claro si hay receta, si no hay receta, pero lo que está claro es que tiene que ser un especialista, un médico, un profesional, el que defina cuando el beneficio es superior al riesgo. Por lo tanto, tiene que estar contemplado de tal manera que sea un profesional, que sea un médico, el que indique que esta planta, para esta persona, el beneficio sea superior al riesgo.
¿Per quines malalties està més indicada?
Pues a ver, las enfermedades, yo aquí subrayaría que el país que tiene posiblemente una mayor experiencia en el uso médico del cannabis es Israel. Y en Israel un estudio muy, muy bien diseñado hace 1 y 2 años que se han publicado, en los que demostraba que donde parecía que la planta tenía un beneficio que superaba el riesgo de una manera más clara, era en el tratamiento del dolor crónico, seguido de determinadas manifestaciones que se asocian al cáncer, como son, por ejemplo, la falta de apetito, como son la náusea asociada a la quimioterapia, como son el propio dolor que se asocia al cáncer. Estos son, digamos, las dos patologías en las cuales el beneficio parece más claro.
Justament, avui explicàvem a les 8 en l'informatiu que el consum d'ansiolítics i antidepressius s'ha disparat durant l'hivern. Encara que vagi per recepta, si és que al final va per recepta, o sigui com sigui, vull dir, per molt que hi hagi un doctor a darrere que determini que en aquest balanç de risc-benefici per les condicions concretes del pacient li beneficiaria més que no pas els riscos que suposaria consumir marihuana medicinal, malgrat això, l'ús de la marihuana medicinal podria fer també que acabés sent abusiu, que pogués, gent se'n pogués aprofitar en aquest sentit, per dir-ho d'alguna manera?
Evidentemente, pero esto ocurre con cualquier sustancia que sea potencialmente adictiva. Y obviamente que el cannabis es una droga, como lo es el alcohol, como es el tabaco, como es la heroína. Y entonces aquí, claro, hemos hecho una comparativa con dos sustancias muy diferentes que yo aquí que haría un paréntesis muy claro. Los que son los tranquilizantes, lo que llamamos los ansiolíticos, y lo que son los antidepresivos. Pongamos en cajones separados uno y otro. ¿Por qué? Porque el antidepresivo tiene muy poco potencial de abuso. Y en cambio, el ansiolítico tiene un enorme potencial de abuso. Y aquí sí nos encontramos con otra gran asignatura pendiente, y es que Cataluña, España, está a la cabeza mundial del consumo de benzodiazepinas. Esto es inadmisible. Esto es inadmisible. Uh-huh. Y yo aquí sí que subrayaría algo muy importante, y es: ¿cuánto tiempo dispone un médico de atención primaria para tratar a un paciente? Posiblemente, si consiguiéramos que el médico de atención primaria dispusiera de un tiempo mayor para tratar al paciente, yo estoy convencido que el consumo de benzodiazepinas disminuiría, el consumo de ansiolíticos disminuiría. Que recordemos que estamos a la cabeza del mundo en el consumo de ansiolíticos. Por lo tanto, se trata de prestar el suficiente tiempo a los pacientes. Si conseguimos esto, no nos quepa duda que vamos a conseguir disminuir el consumo abusivo de cualquier medicamento o cualquier planta que pueda ser utilizada con fines médicos.
Sobre l'ús recreatiu de la marihuana, li he preguntat al principi de la conversa, i vostè, Rafael Maldonado, que recordem que és el cap del laboratori de neurofarmacologia del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, a part de catedràtic en farmacologia, vostè ha dit que en general està a favor d'una regulació de tot el que vindria a ser les drogues. Llavors, un element que ha posat sobre la taula el Toni Aire abans de parlar amb vostè, que és que si el fet de legalitzar-la, el fet de legalitzar la marihuana en ús recreatiu també, faria que això, que més gent la consumís.
A ver, una cosa muy diferente, la regulación de la legalización. Si hablamos de, y yo creo que ha salido un punto clave que en el debate justo antes de yo intervenir, y es la edad de inicio del consumo. Y ha salido también un punto clave, y es la reciente encuesta del Plan Nacional sobre Droga, en la que subraya que el consumo de alcohol y el consumo de tabaco empieza en edades como los 12 años. Y aquí yo hago la siguiente pregunta. Si nos encontramos con que las drogas, bueno, una afirmación antes que nada, el pronóstico del consumo, es decir, el pronóstico de que esto puede desarrollar una grave enfermedad, una adicción, de cualquier consumo de cualquier droga va a depender de un factor clave, que es la edad de inicio de consumo. Esta edad de inicio de consumo ya hemos visto que es extremadamente precoz, la más precoz de todas, en las drogas legales. Mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir con la edad de inicio del cannabis si legalizamos, si legalizáramos la droga? Dejo esta pregunta abierta, porque vayamos a la realidad. Y la realidad es que ahora mismo en España las edades de inicio de consumo más precoces son justamente para las drogas legales. Por lo tanto, aquí nos encontramos con que si hay cualquier cambio en la legislación del cannabis, necesitamos unas campañas informativas, y aquí también, déjame que difiera un poco de lo que se afirmó. Se afirmaba que las campañas deben ser las mismas, sean legales o legales o ilegales. No, yo difiero de esto. Yo creo que en el momento en el que hay un cambio de la regulación, de la legislación con respecto a una droga, es necesario campañas de información y campañas preventivas para poder hacer que la población, sobre todo la población joven, tenga una percepción real de lo que es el riesgo de consumo de esta sustancia. Y esta percepción real del consumo, del riesgo de consumo, hoy en día, por desgracia, para el cannabis no existe. ¿Por qué? Porque hay, por desgracia, empieza ya a haber, al igual que hay con el alcohol y con el tabaco, hay intereses económicos por medios. No nos tapemos los ojos. Hay intereses económicos, como con el alcohol, con el tabaco, empieza a haberlo de manera bastante importante para el cannabis. Uh-huh. Y esto hace que se hable mucho que es una sustancia natural, que es una sustancia que sirve para tratar el cáncer. Se habla. Recordemos que los venenos más potentes que existen son sustancias naturales. Recordemos que absolutamente todas las drogas, incluida la heroína, la morfina, se utiliza para tratar enfermedades. Por lo tanto, no cambiemos el discurso creando mitos que no son realidades. Uh-huh. Evidentemente que tiene que haber una percepción real de lo que es el riesgo de consumo de una sustancia, sea esta legal o ilegal. Y en el momento que hay un cambio de la legislación, es fundamental que hagamos campañas especiales para informar a la población del riesgo real del consumo de la sustancia y campañas preventivas.
Rafael Maldonado, catedrático de farmacología de la Universidad Pompeu Fabra, muchísimas gracias por atender la trucada del RAC1.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Bueno, està molt clar. Està molt clar el senyor Maldonado amb un dels elements que bueno, amb diversos dels elements que hem comentat i que hem posat sobre la taula. Mm-hmm. Sí. Algú s'ha quedat... Perquè és veritat... Sí, Toni, perquè entra la trucada i ara no recordava si algú s'havia quedat amb ganes de dir alguna cosa.
M'ha semblat interessant la veu d'un expert en això. És a dir, jo ja sé que a nosaltres el tertulià ha de ser categòric, no?, per segons diu el manual, però a mi això em costa moltíssim, com tantes altres coses, que no segueixo el manual, però sobretot pels dubtes que em genera i que ara l'expert, i jo crec que incentivava, no? M'ha semblat molt interessant la diferenciació que ha fet entre legalització i regularització. Sí. Després, la qüestió de la percepció. Ser molt importants, ser molt conscients d'això. Les percepcions varien tants caps, tants barrets. Aquí, en aquest estudi, en aquests moments, poden haver-hi 5 percepcions diferents d'una mateixa cosa. I, per tant, la percepció real de risc que hi diu, això no només influeix sobre les percepcions, les campanyes. Influeixen moltes coses. Un entorn social influeix també la legalització o no, i, evidentment, la regularització hi ha de ser. A mi m'ha semblat interessant també això que ha dit sobre que la legalització també influeix en com la gent s'hi posa abans, des d'un punt de vista de l'edat. Uh-huh. I, per tant, això també pot tenir conseqüències. I, per tant, jo em mantinc amb aquella idea, no és un no, és a dir, segurament és un sí que s'hauria de legalitzar o de regularitzar, però ser-ne molt conscients de les contres que té això, i que crec que el Rafael Maldonado ho explicava molt bé, la veritat.
No, jo volia dir una cosa, que és que a banda del que explicava aquest senyor i del que hem anat dient, no?, que això afavoriria, diguem-ne, la reducció del mercat il·legal, garantiria probablement un accés més segur, jo hi estic a favor per un tema d'antipuritanisme, diguem-ne. És a dir, si hi ha capacitat de conscienciació, si la gent té coneixement d'allò que s'està prenent, en principi amb coneixement i amb llibertat ho hauríem de poder fer. A mi em va canviar molt el parer, una conversa que vaig tenir amb la Mireia Ventura, que és una farmacèutica que coordina el pla d'anàlisi de substàncies d'Energy Control, que són aquestes associacions,
sí.
No sé si la gent
sí.
Ho té present, però que hi ha festivals, hi ha...
D'això en vam parlar precisament abastament el divendres, i també amb la Mireia.
Exactament.
Sí, sí.
I que jo amb una conversa amb ella li vaig dir, home, però jo, una de les reserves, perquè entenc les preocupacions del Toni, jo li deia, home, una de les reserves que jo tinc quan en el debat aquest sobre la legalització de la marihuana és, per usos recreatius, és si serveix de porta d'entrada per altres drogues, no? Sobretot amb aquestes edats més joves. I ella em va dir, no, de fet, el que tenim, o sigui, el que veiem nosaltres quan analitzem la realitat és que serveix de porta de sortida per gent que té addiccions amb drogues més greus, no? Per tant, això, en principi, a favor.
Però fixa't que és, amb això, que és molt interessant, si al final estarem bastant d'acord, però jo no crec que sigui no només una qüestió de puritanisme com de prevenció. Fixeu-vos que hem parlat molt amb aquest debat, més que amb altres que tenim, hem parlat amb condicionals. Ara l'Otto deia, si som conscients, sí, ho hauríem de poder fer, hauríem. Abans la Isabel també parlava amb uns termes similars.
T'ha fet ull de polla.
No, jo m'anava apuntant, però els companys quan parlen, és a dir, té sentit tot el que diuen, però també en fons i forma. És a dir, genera dubtes. La mateixa pregunta que tu ens has fet, Sergi, hagués estat igual la resposta tan ràpida, tan contundent, si ens haguessis preguntat, per exemple, això, si ens havíem drogat alguna vegada de cocaïna, d'espit, d'MDMA... És a dir, tot això són drogues, com ho és també la Maria, tenen conseqüències diferents, però són drogues, i hem de ser conscients que tenen conseqüències sobre la salut. Ja està, és a dir, no és ser purita o no, és a dir, és ser realista amb això, és a dir, té conseqüències. Una altra cosa és que tu sàpigues posar a lloc com a individu. Una altra cosa és que socialment les nostres autoritats sanitàries i la societat creïn les condicions perquè siguem cada vegada més conscients que això té conseqüències, que hi ha de ser. Ara, està passant prou, socialment arribem també a segons quines capes de la societat, si estem parlant cada dos per tres, que no arribem per res, que la gent desconnectem tots cada vegada més dels circuits tradicionals de comunicació, que les campanyes institucionals no valen res. És a dir, genera com a mínim dubtes, i ell m'ha semblat molt interessant, el Rafael Maldonado, quan parlava del tema de la prohibició, és a dir, clar, prohibir als Estats Units amb el fentanil és legal, És a dir, és prescrit pels metges. Hi ha una gent, una mà de gent enganxada aquí que ha transformat la seva vida. Clar, l'abús, és a dir...
Va entrar com va entrar,
sí, per això, que és a dir, les condicions d'entrada, de sortida de les drogues, és a dir, unes entren... I ara l'Otto deia, és a dir, no, perquè les conseqüències d'algunes drogues més dures, que s'han descrit com a més dures, clar, hi ha socialment un estigma. No? Però a mi quan em feies la pregunta el que em generava més dubte sobre la Maria és que aquest estigma no el té o té un estigma que el pot tenir per una part de la societat, però hi ha per una altra important en què això es veu com una cosa d'entretemps o com una cosa de més suau o de... i no ho és, realment, no, pot no arribar-ho a ser, és a dir, i coneixem molts casos de persones que estan molt malament, és a dir, per les conseqüències de la Maria, molt enganxades, és a dir, que han acabat molt malament, no?
No, només dues coses. Primera, en el cas del fentanil amb els Estats Units el que va passar va ser que hi va haver una campanya coordinada per generar addiccions expressament a aquesta droga, i aquí està restringidíssima.
Això, després... però que era legal, clar, vull dir que la legalitat no treu que no pugui
aquí
passar.
També és legal,
aquí també per
certs
usos,
per això, però la Maria, segons quines drogues, no, per això dic, no era la qüestió del fentanil, era la qüestió de legal, no legal. És a dir, es pot fer molt de mal amb una qüestió legalitzada, també.
Jo, en general, a banda d'això, estava d'acord amb el Toni, l'únic que, el que jo crec és que en aquest país ja hi ha prou laxitud perquè tothom qui vulgui accedir a la marihuana pugui accedir-hi, i és el que passa, i que, en canvi, la prohibició, si bé hem anat podent rebaixar l'estigma al llarg dels anys, la prohibició no ajuda ni a tenir més coneixement d'allò que la gent que ja es pren marihuana la pren, ni més consciència ni res de tot això. Més aviat al contrari. Mm. Ajuda a convertir les coses en tabús.
Però en teoria ja està, no està legalitzat. Prohibit ja ho està. És a dir, ja vivim en aquesta normalitat amb la relació amb la marihuana que no
per tant, les campanyes
contextos.
Prohibicionistes a vegades no funcionen. No, has d'anar a la informativa, la d'evitar riscos...
Però el meu dubte no era la campanya prohibicionista, perquè que no n'hi hagin... El meu dubte sobre la campanya legalitzadora, que és pel que se'ns preguntava. És a dir, farem un salt de veritat endavant? Tant de bo? Potser sí, eh? És a dir, ja et deia, entrades sí, però tinc els meus dubtes raonables, sí.
Són les 10:56, ara de seguida anem acabant, però, si no us comenti... Tres coses ràpides. Fa una estona, recordo que us explicàvem la notícia d'aquest avió de Japan Airlines que s'ha incendiat quan aterrava a l'aeroport internacional de Tòquio.
Que l'imatge era bèstia.
La imatge
semblava
una
bola de foc.
És molt impactant, i que estan corrent ara com la pólvora per les xarxes socials. Doncs bé, afortunadament, segons informa la televisió pública japonesa, s'han pogut evacuar els 367 passatgers i de moment no consta que hi hagi ferits. I... És veritat que sembla...
Veient les imatges, és increïble
que no hagi sortit ningú ferit. Doncs, almenys, segons la informació que dona a hores d'ara la televisió pública japonesa, que acaba de sortir just ara mateix, s'han pogut evacuar les 367 persones que hi viatjaven a bord i, de moment, no consta que hi hagi ferits. Això d'una banda. De l'altra, el PSOE confirma que denunciarà la protesta de Ferraz com a delicte d'odi i insisteix a demanar al Partit Popular que condemni els manifestants que van colpejar un ninot de Pedro Sánchez penjat d'una soga. N'ha parlat Patxi López a la Televisió Espanyola.
Por eso le decimos al Partido Popular que rompa, que todavía no ha salido a condenar lo que sucedió el otro día en Ferraz. Uh-huh. Que no caben medias tintas, que no vale decir no, esto está mal, pero... Porque cada pero es justificante de las acciones que suceden en Ferraz. Pero es que, claro, los socialistas han pactado en Pamplona y no sé qué. No, es que los peros son a lo que se agarran los que luego tienen esas actitudes violentas.
En fi, que no me'l capto ni aire.
No, que és això que comentàvem abans, que és obvi que ells ho aprofiten, és a dir, per fer autocampanya, autobombo i victimització. Pedro Sánchez ha fet, com pocs, victimització, perquè ell diu que s'ha fet també una tasca de deshumanització que no s'havia fet mai abans amb ningú, que és una mica extens el ningú. És a dir, perquè, a més, si tens una mica de memòria històrica, home, campanyes contra... Ho deia abans l'Isabel, quan el PP perd i porta malament perdre, però sobretot quan perd i es pensa que guanyava, ho metabolitza molt malament, hi ha hagut campanyes, jo recordo els mitjans dels 90 contra Felipe González i per extensió amb tot el que remenava al seu voltant, que van ser brutals. Amb Zapatero, a principis dels 2000, va ser espectacular, i amb unes manifestacions que sortia el Rocco Varela amb aquelles ulleres negres que... Bé, tot allò era brutal el que s'arribava a dir, i ara d'ells se'n diuen coses molt grosses, és veritat, ara més que mai... De ningú.
Un alcalde del PP de Valladolid, del poble de Taquines, es va acabar publicar ahir un muntatge en què surt la Guàrdia Civil detenint Pedro Sánchez a sota i va escriure «Mis mejores deseos para 2024, feliz año». El ministre Òscar Puente ha fet una piulada denunciant-ho amb el comentari «La verdad es que ya es imposible distinguirles de Vox».
Això diu Òscar Puente, i l'última cosa que us volia comentar és que l'Ajuntament de Barcelona ha multat amb 420.000 euros un home que es dedicava a llogar apartaments turístics de forma il·legal. Llogava a turistes 14 dels 15 pisos de l'edifici, tot i que els feia passar per llogaters de llarga temporada. De fet, l'home havia ideat un entramat perquè semblés que els lloguers eren legals i culpava de l'activitat turística els llogaters per evitar les multes. A més, derivava la tasca de recollida de claus a l'única veïna fixa del poble, ahir del bloc. Però recordem, són 14 dels 15 pisos. Doncs l'única veïna fixa que tenia la feia treballar en això. I l'Ajuntament de Barcelona l'ha multat amb 420.000 euros.
Això passa per això de manera generalitzada, eh? És un dels grans forats de l'última llei d'habitatge, que, per cert, encara, diguem-ne, no... La regulació encara no ha entrat en vigor.
Ara 14
dels
15...
Però això era un gran èxit, aquesta llei.
Això que sí que és un gran tenidor, no, aquest senyor? 14 de 15, eh?
Com a mínim.